Demano perdó als nens per haver dedicat aquest llibre a una persona gran. Tinc una bona excusa. Aquesta persona gran és el millor amic que tinc al món. Tinc una altra excusa. Aquesta persona gran ho pot entendre tot, fins i tot els llibres per a nens. Tinc una tercera excusa. Aquesta persona gran viu a França, on passa gana i fred. I, és clar, necessita molt que la consolin. Si amb totes aquestes excuses no n'hi ha prou, vull dedicar aquest llibre al nen que va ser aquesta persona gran. Totes les persones grans han començat a ser nens, però n'hi ha poques que se'n recordin. Del petit príncep d'Antoine de Saint-Exupéry. Cardenal Omella, bon dia.
Bon dia.
Per què li agrada aquest fragment?
El petit prens m'agrada molt, molt. L'ha llegit, jo crec que mil vegades.
Sí.
És preciós, perquè te porta a somniar, com quan eres petit, en un món millor de fraternitat, d'amistat, de valors espirituals, transcendents. És preciós.
Avui li volem donar les gràcies i la benvinguda per ser amb nosaltres aquí al divan de Catalunya Ràdio. De debò ja sé que té una vida. Jo pensava que això de fer de cardenal no era una vida tan agitada, però vostè no para, va dos cops a Roma, a la que et descuides el tenim a Nova York, volta per aquí, per allà, o sigui que gràcies de debò. Vostès, d'alguna manera, els cardenals són com els prínceps de l'Església, no? Jo dic, mira, príncep per príncep.
Està bé, jo. Som gent normal, gent normal. Sí? Jo sóc jo vaig néixer a un poble petit.
A Cretes.
A Cretes, i no he deixat de ser un dels pobles. Jo crec que, i així em defineixo, jo sóc una persona normal, no sóc príncep. No vaig néixer a un palau reial, sinó un poble petit.
És nascut del 46. Cardenal Omella, com era en Perico?
El meu pare.
Sí.
Era un llaurador que treballava a la terra. Bona persona. Jo crec que era un home molt de bon cor. Evidentment, tots els fills parlen bé dels seus pares. Però el fet de que el van voler, perquè llavors no feien eleccions, que estigués a l'Ajuntament per col·laborar amb les coses del poble, perquè era estimat per tot el poble, això és un bon signe. Uh-huh. I una altra cosa, al final de la seva vida, allí al poble, vull dir, perquè després van marxar a viure a Saragossa els meus pares, però ja era jo capellà llavors, perquè va caure malalt i no podia treballar a la terra, es van quedar sense enterrador al poble.
Caram!
I tenien que enterrar, sobretot a terra, no era com ara els nichos. I van dir, qui ho farà això? I ningú volia. I el meu pare diu, pues sí, cal fer-ho, algú té que enterrar, jo faré d'enterrador. I el meu pare fa d'enterrador. Jo dic, mira, un home al servei de la comunitat i perquè posa les seves qualitats al servei del poble perquè el poble marxi. Jo crec que això també fa una estima de tot el poble per aquesta entrega que ell feia.
Clar, perquè fer d'enterrador no és una feina fàcil.
No és una feina fàcil. A
mi
tampoc moren allà 40 cada dia. Mm, és
no,
un poble
però,
petit.
Clar, però
és impressionant, sí.
I quins valors li va transmetre, perdoni?
Pues l'amor a la família, l'amor al poble i el servei als demés. I era un home molt respectuós també amb la fe. Era un home molt creient. I sempre quan jo li vaig proposar anar al seminari o ser missioner, perquè vaig deixar el seminari per anar a una congregació missionera per marxar a treballar a Àfrica.
Al Congo, no?
Al Congo.
Sí, sí.
El meu pare mai va posar dificultat. La meva mare deia, ai, això ho tenim que parlar amb el teu pare, perquè diu, ell deia sempre el que tu elegeixis.
Deia ment,
sí,
perquè en el context.
Era un home respectuós amb les decisions dels seus fills. Sí.
Malaika, Avui, al Divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
I la mare, la Laura, oi?
La Laura.
Que té 90 i tants.
93.
I com és? Què li ha ensenyat? Quins valors li ha transmès?
Diuen els que la coneixen que una mica de picardia que tinc jo ve de la meva mare. No sé si és veritat. Aquí m'estic confessant.
El divan. Vostès tenen confessionari, però aquí tenim divans.
Potser no tindria que dir aquestes coses, però bueno, en aquesta confiança li dic.
Gràcies.
És una dona també molt, molt popular. Ella feia jerseis.
Jersei, sí. Amb la màquina, no? Sí.
Amb la màquina. I era coneguda per tot el món, clar, una dona que feia els jerseis per tot el poble, llavors no es compraven tan fàcilment a les botigues. I després, per a les dones, pujava els punts de les calces.
Ah, sí? De les mitges.
De les mitges.
En diem aquí, sí. Allà collia punts. Me'n recordo del rètol de molt menuda, allò, se recogen puntos de media. Era això, eh? Jo ho tinc al cap en castellà gravat, eh? Jo les noves generacions no saben ni què...
Perquè no compraven les mitges cada setmana, sinó que, mira, anaven a pujar els punts i ja està.
És que, esclar, unes mitges, tenir unes mitges o dues mitges...
Era un tresor.
Un tresor. Jo havia vist a la meva mare, ara jo també em confesso, posar-se les mitges amb guants.
Exacte.
Per no fer-les malbé.
Perquè les ungles podien... Exacte.
Les ungles podien fer carreres,
fer carrera.
Això vostè ho sap.
I pujava els punts jo també. Quan la meva mare anava a vigilar el dinar, com estava, jo m'assentava allà al costat i feia pujar els punts. Que no era difícil, no era difícil.
És que l'estic veient aquí amb la mare, jo no en sé, i vostè me n'haurà d'ensenyar, cardenal, eh?
Són habilitats que no són conegudes.
Ja ho veig, ja.
Un secret, això és un secret.
No direm a ningú, eh? Som avui aquí al Divan de Catalunya Ràdio, parlant avui amb el cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Així que volia ser torero, vostè.
Bueno, teníem al poble un fill del poble que era gran torero del temps de Manolete. Els anys, a les festes, a l'octubre, venia al poble i feien una corrida i ell sempre torejava. I que els nens admiràvem aquest artista, que ho feia molt bé. I sobretot matava de meravella. Era alt, sec, plom! I sempre que posava l'espasa al coll el matava a la primera, deien. I bueno, és una admiració, és un home que venia de fora i l'admirava. Jo deia, no me desagradaria ser...
Però vostè s'adona, cardenal Omella, que ara alguns dels nostres oients, quan posa l'accent en com matava el torero, s'esgarrifen.
Es poden esgarrifar, però bueno, jo conto lo que pensava quan era nen.
I ara què pensa? Oh, perquè ara m'ho arreglarà, digui-m'ho.
Ai, no me pregunti aquestes coses perquè és molt complicat el que tinc
això
que respondre, però
sí.
És un art el ser torero, però bueno, jo comprenc que avui esgarrifa molta gent i el respecto.
Ho respecta.
Sí.
Vostè està a favor, però, que hi hagi corrides de toros?
La festa és una festa espanyola que costa d'entendre. Per a molts això els posa nerviosos, però bueno, és una tradició que tenim, com tantes tradicions. Els correbous també tenim a Catalunya i els estimem per tradició. Bueno, és una cosa... Sempre és lliure d'anar-hi o no anar-hi. La gent diu, és que fem patir els pobres
toros,
animals.
Sí, bueno, els bous, sí.
Jo ho entenc.
I aquest que català li va ensenyar la mare...
Aquest
català
del poble, sí, evidentment, la meva mare, no parlàvem altra llengua a casa. I després, quan anem a escola, comencem a parlar el castellà, que és una mica complicat. La meva àvia no va parlar mai el castellà.
La seva àvia és d'aquelles que no en sabia encara.
No sabien, no. Però resava el rosari en llatí, cosa curiosa.
Vostè amb quin idioma el resa?
En castellà o en català, segons.
Quantes hores resa al dia?
Unes quantes.
4-5?
Bueno...
Va.
Guardem això per Déu.
Jo tinc un dintell de frustració alt, vull dir que encara que senti molts nos, no em tiro enrere, però és que
unes quantes hores llargues convé resar, sí. Jo crec que és molt important això.
Per què és important?
Perquè dona sentit a la teva vida. Jo crec que tots tenim un desig de viure en un sentit... en un sentit de transcendència i de més enllà, perquè nosaltres tots no volem deixar-ho tot aquí. Quan estimem algú, voldríem tindre'l al costat, volem viure aquest amor per sempre. I que l'amor pugui ser per això ens costa molt. La fe ens diu el que mor continua a viure. I el pots retrobar, pots viure en aquesta persona per sempre. Aquesta fe del transcendent del cel a mi em dona sentit. I això també em dona una esperança davant de les dificultats que trobem en aquesta terra. Tot no acaba aquí. Tot no acaba en una discussió, en una rinya, sinó que tot acabarà amb l'amor. L'amor està per damunt de la misèria, de les guerres, de les divisions. L'amor és més gran que la divisió.
I aquesta música, Cardenal Omella?
És la jotica.
Digue'm, Rick, que sap ballar vostè?
Ballar-la, no. Cantar-la, sí.
A ver.
Bueno, no em faci cantar, que a veure, és molt, molt de matí i tinc la gola una mica...
No em va... Excuses de perdoni, eh? De mal pagada. A veure, puja la música. A ver.
Hi ha una jota que diu... Me casé con un viejo...
Sí.
Por unos cuadros. Cada vez que reñimos, los descolgamos. Aquesta no la sabia,
no,
¿verdad?
No, no.
I això és molt bo, perquè és molt important viure la comunió també dintre de l'amor.
Bueno, però escolti, casarse por unos cuadros...
Bueno.
Bueno.
L'altra és la del cachirulo.
A ver.
La del cachirulo, però és que me fa cantar així d'improvís.
Sí, és d'improvís, sí.
Seria
sí,
capaç de cantar-la.
A veure, jo no, jo ara ja començo a dubtar-ho d'un cardenal.
Si vols dir, vols dir.
Sí, a veure, puja-li. Jo l'he vist aquí.
Ai, és que tinc que... No té aquí una guitarra per donar el to.
Ara em demana més, clar, per trobar una excusa, clar, cardenal, que es pensi que jo també vaig néixer ahir.
Ara no em surt ara el començament, però ben a gust cantaria.
Oh, doncs mira, n'hi posaré una altra, que segur que sí. Va.
Aviam.
Cap a la part del Pirineu, vora els serrans i arran del mar, sobre una plana rianera, és l'Empordà.
Bueno, la de l'Empordà, sí. Ui, aquesta la cantàvem quan estava jo al seminari de Logroño,
sí?
Estudiant filosofia per anar a Àfrica.
Ahà.
Sí. La cantàvem a quatre veus.
Quina veu feia vostè?
A la baixa.
Sí. Forta,
sí.
A veure.
Content i una cançó.
Ara ja no me'n recordo.
Empordà m'ho pot dir.
És preciosa.
Amb lletra de Maragall.
Sí, senyor. Que bonica cançó. I la cantàvem amb entusiasme. I ja teníem uns quants catalans que s'emocionaven.
Home, vostè s'emociona quan la sent?
Evidentment.
Sí?
Sobretot
a mi m'ha semblat que la jota li arribava més endins, cardenal.
Les dugues.
Sí?
Perquè em fa recordar també l'Empordà quan cantàvem a tots aquests amics que estàvem al seminari de Logroño, dels Pares Blancs, que hi havia catalans, andalusos, i cantàvem ben a gust aquestes cançons també catalanes.
Som al Divan de Catalunya Ràdio, avui parlant amb el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
L'haguera cantat.
I aquesta peça, què li recorda, cardenal?
Preciosa. Tese. França.
Uh-huh.
Quantes vegades he anat amb joves,
uh-huh,
perquè vaig ser professor d'institut al Canyís, quasi tots els primers anys de del meu ministeri com prevere he estat sempre en contacte amb l'ensenyança, amb els joves, i quasi unes quantes vegades he anat amb joves allí a Tese, joves que quedaven impressionats per les dues coses que allí succedeixen. Una és l'actitud de silenci, de pregària, que els joves, quan es troben en aquest context, senten que estan en un altre món i canvia la seva actitud. Jo recordo un dels joves que me deia: jo no crec en Déu, jo no crec en els capellans, però era amic meu, però aquí s'està molt a gust. I jo li dic, al acabar la pregària, li dic, i acabat la pregària, marxem de l'església. I me diu, si tu vols marxar, marxa, però deixa'm a mi, que jo estic molt a gust aquí.
És a dir, que hi ha com un component d'espiritualitat, més enllà de la creença religiosa.
Més enllà, més enllà. Entra al profund del cor de cadascú i li dona una projecció de transcendència, com succedeix quan entrem a la Basílica de la Sagrada Família.
Ai, la Basílica...
Que te dona aquesta luminositat, aquesta meravella de construcció, et puja el cor i te l'eleve.
Fem el mateix gest, com de pujar amb el cor.
Una elevació. I alguns dels que han estat entrevistats, els han fet entrevistes, alguns dels que entren, de manera improvisada, conten la mateixa experiència. Per una part, aquesta experiència tesè, i l'altra, el contacte amb joves de tot el món, protestants, catòlics, no creients, i aquesta trobada de fraternitat, de fer un món de més obertura i de comunió per damunt les diferències lingüístiques, ideològiques i nacionalistes, vull dir, de cada nació, de cada país, d'on ve un, de races. Tota aquesta comunió també impacta molt als joves perquè els fa fer ser més universals.
Vostè va anar al Congo, va ser missioner, allà es va posar malalt, oi? I va haver de tornar per la malaltia?
I vaig tornar, sí, i després jo ja me vaig quedar. Tenia idea d'haver retornat, però, bueno, ja és com la vida et du per un altre camí. Jo dic, vas de ser Déu qui va preparar tot això sense que jo ho pogués comprendre. I, bueno, me vaig quedar de capellà rural allà al Baix Aragó, Castelseràs, Torrecilla, i després me van enviar a Calanda. I de Calanda ja, després el bisbe me va portar a Saragossa, que la ciutat no és per a mi, com deia Paco Martínez Soria,
la ciutat no és per a mi.
Però em vaig tindre que adaptar a la ciutat de Saragossa, i quan li vaig demanar al bisbe de tornar a un poble, perquè ja feia 6 anys que jo era vicari episcopal, me va dir, bueno, de moment no vull fer crisis de govern, així que queda't aquí, ja veurem el teu futur. I 3 mesos després em van nomenar bisbe auxiliar.
Ara vostè ja s'hi veu, això, amb aquesta fantasia militar, sí o no?
La capital, home, la capital de Saragossa.
Això li recorda aquell temps,
Recorda Saragossa, Saragossa. És l'himne. Ai. Aquest que tots els aragonesos el porten.
S'estava formant en el seminari conciliar, A veure, ara m'ha parlat vostè de quan va ser missioner. Vivim d'una manera molt dura aquest fenomen de la migració, de persones que es moren al mar, i amb la dificultat que tenim els pobles, la gent, com si diguéssim, raonada, amb més capacitat econòmica de donar-hi sortida. És un conflicte a Europa, i és un conflicte important. Com creu que es pot resoldre, cardenal?
És un tema molt complex i que toca el cor de l'ésser humà. Jo crec que aquí tenim un repte d'humanitarisme molt fort. Per una part, principis. El principi és que la Terra és per tots. La Terra està donada a l'ésser humà.
Sí, senyor.
Tots tenim dret d'anar d'un lloc a l'altre i viure en aquesta terra, i hi ha recursos suficients per a que tots poguessin viure. I és més, el papa Francesc i el papa Benet XVI deien el doble de la humanitat podria viure amb els recursos que tenim en aquest moment. Per què tenim que tancar les portes a qualsevol? Ara bé, hi ha un repte aquí, primer, d'acollida; segon, tenim que acollir en la medida, en la mesura que poguéssim també d'alguna manera, com diria jo, acollir-los bé, no de qualsevol manera.
M'ha fet un gest com si econòmicament la capacitat social acollida, i econòmica,
Això tenim que mirar-ho. Però, sobretot, hi ha un tema que no tractem mai, i és quina inversió solidària fem per a que aquesta gent no tingui que sortir de la seva terra.
Molt bé. Això segurament tots hi estem d'acord. Però, posat a la pràctica, ara, ja ho veu, que fa 4 dies que van arribar, diríem, a València, això és millor donar acollida? Per quants dies estem parlant de dies? Com ho solucionem? Com ho portem al terreny del concret?
Al terreny del concret jo no conec el tema sociopolític, que això els governs d'Europa, perquè no oblidéssim, no és un problema d'Espanya.
No, a la senyora Merkel li passa factura, això, eh? Ja veu com ho tracta en Itàlia, ara.
Crec que això és Europa, que vol treballar en el mercat comú, tots treballem units. Quants podem acollir d'aquests que venen i preparar-ho per evitar que les màfies funcionin, que això és un altre pecat, tot el tema de les màfies. I segon, jo diria, i vostès estats, que van signar tots de donar el 0,7% del producte interior brut als països més pobres de la Terra, ho van signar, però quants han donat els diners? Molt poquets, 2 o 3 d'Europa i del món. Això és un tema, és un pecat. Hem signat d'ajudar i després no ajudem. Molts no sortirien, perquè deixar la família, deixar els pares, no és agradable. Atravessar tot el Sàhara per arribar a Espanya o arribar a Itàlia és embutir-se en el camí de la mort. Però, gràcies a Déu, arriben al final.
Uns arriben i els altres van a baix del mar, eh?
Sí. A baix del mar i altres al desert, eh?
Sí, senyor.
És un tema humanitari greu. Això ho tenim que fer d'una altra manera. Això, des de la sortida fins a l'arribada. Aquí ara estem parlant de l'arribada. Gràcies a Déu, l'Aquarium ha sigut acollit per l'Espanya. Felicitacions a tota la societat que vol acollir i té aquesta sensibilitat i demana als governs una resposta, als governs que es posin les piles i que trobin una solució per això, però la sortida també, perquè si no és un col·lapse això.
Quan vostè va arribar a Barcelona, cardenal Omella, vostè va dir que seria el pastor de les ovelles catalanes, eh? Que ho dic bé. I ara jo li puc dir, ha parlat ja amb el president del govern de les ovelles catalanes, també? Ha parlat amb el senyor Torra?
Sí.
Com hi veu una sortida a la situació política? Quina hi veu?
És un tema complex, jo no sóc polític.
Oh, sí, però vostè té ovelles que moltes pensen com pensen i bé, els hi ha de donar una resposta a les seves ovelles, al pastor.
Jo crec que en aquest moment tenim un repte aquí,
què?
Com a tot arreu, que és tot el que, evitar tot el que sigui confrontació, tot el que sigui acollida, respecte dels pensaments dels altres i tot el que sigui treballar pel bé de tots. Jo crec que això, evitar la confrontació, escoltar el diàleg d'uns dels altres i treballar pel bé de tots, del bé comú, jo crec que és el repte que tenim tots i els polítics. Ja les solucions polítiques, això ja és una altra cosa.
Però quan em diu diàleg, està dient que cal diàleg entre el senyor Sánchez i el senyor Torra?
Sí, i entre la societat civil, entre uns i els altres. Jo crec que el diàleg té que anar entre persones, famílies, institucions civils, institucions polítiques.
Ja sap que el senyor Sánchez fa una pila, ara començarà de viatges per Europa per intentar millorar el prestigi exterior d'Espanya. Fa bé? És a dir, el prestigi exterior d'Espanya després de tonyinar, perdoni que utilitzi aquest verb, a la gent que anava a votar l'1 d'octubre i després de tot el que hi ha hagut posteriorment, creu que ha empitjorat?
Tot el que sigui, treballar per millorar la visió d'uns i dels altres, avançant el diàleg en el respecte de d'uns opinions i de les altres, i no fer una confrontació. I si demana més temps aquest diàleg pel bé comú, jo crec que això és el bo camí, sense forçar.
I vostè ha intermediat?
He fet el que he pogut, sí.
Ja, però he fet el que he pogut, sí, vol dir que jo ara no sé què ha fet, què ha pogut.
Bueno, he fet el que he pogut, he parlat amb uns i amb els altres en aquell moment de tensió.
Quan hi havia el senyor Rajoy?
Exacte.
Va parlar amb el senyor Rajoy?
Sí.
Li va fer cas?
No sempre fan cas els fills, els pares. A vostè li fan cas al...
Home, jo, el senyor Rajoy, ho veig difícil considerar-lo un fill meu, ja m'entén.
No, bueno, posa l'exemple aquest.
Va parlar amb el senyor Rajoy i no li va fer cas.
Bueno, no, va escoltar molt bé, sí. Bueno, després les solucions tenen que buscar-les cadascú. Com jo, quantes cartes rep, i jo rebo tots els dies cartes, opinions, comentaris de molta gent, i els escolto, i després faig el que crec que tinc que fer i el que puc fer.
I li va dir el senyor Rajoy que parlés amb el senyor Puigdemont?
Bueno, jo les converses privades, com que comprendrà, no les puc traduir. Però el diàleg que el vaig tindre, crec que em va escoltar bé l'un i l'altre.
El senyor Puigdemont,
sí,
també?
Sí. D'un altre, d'un costat i l'altre. Després ja, què em van dir, què li vaig dir, tot això ja. Crec que és una cosa privada, jo no...
Però ja ho veu, el senyor Rajoy ara fa de registrador de la propietat i el senyor Puigdemont és a Berlín. Què s'ha de fer amb els presos? Polítics presos, presos polítics. Han de sortir en llibertat?
Jo crec que el tema de... Això és un tema de jutges que tenen que decidir ells, els jutges. Però... Jo crec que com se diu, la presó preventiva es pot fer de diverses maneres. Es pot fer a casa, es pot fer a la presó. Home, una presó preventiva tan llarga sempre te dona molts interrogants. Jo crec que seria millor fer el judici el més aviat possible o una altra manera d'estar en aquesta presó preventiva. Però això...
Què vol dir? A Catalunya?
Poden estar a Catalunya, poden estar a casa d'ells, esperant el judici, això, però és un tema judicial. Jo aquí no tinc els elements com jutge per a parlar. Jo parlo com a bisbe i com una persona que té un cor humà i crec que, bueno, es pot interpretar la llei d'una manera o de l'altra, i això ja és qüestió dels jutges. Sí.
Però una cosa que sí que li deu pertocar més a Monsenyor Omella és poder atendre religiosament a la presó a les persones que ho han demanat, Junqueras, Rull, Turull, Forn, que fins i tot doncs, a través del bisbe de Tarragona, i no se'ls atén religiosament.
Jo he parlat amb l'encarregat de la... com se diu, de la comissió que tenim a la Conferència Episcopal per a coordinar la pastoral penitenciària de tota Espanya, de totes les presons, Espanya. I a cada presó hi ha un conciliari, un capellà, per atendre a les persones que estan allí i celebrar l'Eucaristia, i ho fan per mòduls. No van tots els presos el diumenge a la missa, per a tothom, no. Sinó els presos, per exemple, comuns hi van un dia, els presos polítics o els presos, no sé si hi ha presos polítics, però bueno, els presos que venen de la política o que venen de la policia, aquests tenen un altre mòdul i tenen la celebració un altre dia. I toca el dia que toca, que pertoca celebrar l'Eucaristia. I aquest diàleg del capellà amb els presos i aquesta celebració oberta per als que estan a la presó al segons quin mòdul, això s'està fent i poden ser atesos.
Ja sap que les famílies diuen que no va pas d'aquesta manera.
No és del tot així. Jo he parlat amb la família d'algú i els ho he explicat així, d'aquesta manera també, com li estic dient. Més ja no sé, sí.
Avui, al divan, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus.
Aquesta peça, que és Triste Venís, de Charles Aznavour, també ens l'ha triada, perquè què li recorda?
Em recorda el passatge que ja he fet com a estudiant per França i per Bèlgica, que és allí on vaig estudiar. La Luz França.
Amb els pares blancs,
Sí.
Què li van ensenyar els pares blancs?
Ui, tantes coses... Jo tenia 16 anys o 17 anys quan vaig entrar als Pares Blancs a Logroño. Després, als de 8, de 9, vaig anar a França i després a Bèlgica. I acabo els estudis als 24 anys. I vaig ser ordenat als 24 anys com prevere. Vull dir que la formació de joventut i de joventut adulta l'he rebut tota amb els Pares Blancs, que són d'una altra mentalitat en aquell temps.
Era, més oberta,
sí,
més social.
Forçament, sí, forçament més oberta, més preocupada per la universalitat, per altres cultures. Els Pares Blancs que tenen que anar a treballar a Àfrica, i per tant el fundador ens deia: vosaltres teniu que respectar l'altra cultura que vosaltres no enteneu, estimar-la, perquè si no estimeu aquesta cultura i si no la defenseu d'alguna manera, no podeu ser uns bons pastors i uns bons missioners. I una consigna que ell deia és: amar Àfrica, i si no amas Àfrica, Àfrica o muerte. Si no estimes Àfrica, no pots anar-hi.
I Venècia hi ha estat, Venècia. Vostè hi ha estat, a Venècia.
Una vegada sol en la meva vida.
Home, li agrada aquesta cançó. Aquesta cançó, amb els enamorats. Vostè no s'ha enamorat mai, Cardenal? Els agrada molt aquesta cançó. Em queda mirant de reull i diu: ai, ara em faria mandonguilles al Cardenal Lomella quan
aquesta
li pregunto
dona
això.
La tiraria jo pel barranc.
Veu?
Les periodistes...
No m'havien dit mai una cosa tan sensacional. Clar,
és que maca, eh?
És maca,
sí, home,
sí.
Dit clar, així a la cara. Ara,
dit així, un home simpatia. Que volia ser torero i és cardenal, vet-lo aquí.
Sí.
I què, doncs?
I si jo tingués la puntilla, la clavava en aquest moment.
No, home, no, deixi'm una altra oportunitat. No.
Parlar de l'amor sempre és bonic.
Sí.
I quina persona humana, home o dona, no s'ha enamorat, evidentment.
Això vol dir que vostè també.
Pues també, però el meu amor, al final, ha sigut per damunt d'un matrimoni. Un matrimoni que he fet amb Déu i amb una comunitat. Una comunitat que és la parròquia, una comunitat que és la diòcesi. Mm-hmm. I em sento en aquesta família gran. En tanta...
És que el veig content i satisfet, a vostè.
Satisfet, satisfet. Jo he estat molt satisfet. Jo dic, si jo tornés a néixer, cosa impossible, jo elegiria novament, si Déu em cridés, evidentment, si jo sentís aquesta crida de Déu, però jo, a mi no em desagradaria... És dir, voldria tornar a fer el mateix que he fet. Ser prevere i casar-me amb una comunitat, amb un poble rural,
sí, sí,
i amb una diòcesi, si és que m'obliguen també o m'acomiden a fer-ho.
Ah, però està encantat però vostè de ser cardenal. Que...
Prefereix que un poble per a treballar com prevere.
Sí?
Ara, en una diòcesi com Barcelona també estic a gust.
I què ha après de Barcelona, ara que aviat farà 3 anys que va arribar aquí, que no sabia i que ara sap?
Bueno, jo he après una cosa molt important, que és que estimar els catalans. Vostè ha començat dient que jo deia que volia estimar els catalans, perquè tenen els catalans moltíssimes coses bones. Una és l'acollida. Són acollidors, els catalans. Una cosa que m'ha estranyat molt és, només arribar aquí, quanta gent pel carrer em sorprèn, em pare, em saluda, miri, vostè és el que bisbe, ¿verdad? Pues miri, volia saludar-lo i em conte coses. Primera, l'acollida és simpàtica. No són violents,
no
són agressius, no. Bueno, discuteixen, però no són agressius. No són violents, que hi ha caràcters que són més primaris, més violents potser, són més... diplomàtics pot ser, però en el bon sentit de la paraula. Segona virtut. Tercera virtut, com diria jo, són emprenedors. Allí on hi ha un català, hi ha una empresa. Hi ha un objectiu, una idea, una construcció.
Sí, una empresa amb la idea de tirar endavant,
de tirar endavant,
de caminar.
I creure que tot allò canviarà el món.
Sí.
És admirable, això. I tercera cosa... molt sensibles a l'aspecte social, al sofriment, al patiment dels altres. Quantes iniciatives socials d'ajuda als pobres he trobat aquí a Barcelona? 4 coses que dic així ràpidament, molt positives.
Vostè viu pobrament?
intento viure més que pobrement, diria, amb austeritat.
Amb metro.
Alguna vegada, més d'alguna vegada. I he patit com alguns quan vaig al metro, que m'han robat la cartereta, també.
I han robat la cartera?
Com a tots els ciutadans que els ha passat alguna vegada.
I van anar a denunciar-ho als Mossos? No me l'imagino, cardenal.
No,
vostè davant
no.
dels Mossos...
I què li puc dir?
Com a passar allò, posen la denúncia...
He perdut la cartera...
Ah, però si no és el mateix perdre, que te la robin, cardenal.
Bueno, sí, doncs vaig pensar que l'he perdut, ja està. I vaig sentir com la mà entrava dintre de la meva butxaca, però anava tan ple el metro que no imaginava que podien robar-me.
I viu amb els seus dos bisbes auxiliars, vostès van tots tres.
Vivim en comunitat, els tres bisbes auxiliars i el meu secretari, que és un capellà jove també, els quatre, com una família.
Vostè va apartar el capellà de l'Hospitalet del Llobregat quan en un sermó va dir que l'homosexualitat és un greu pecat.
Ui, no sabia que l'havia apartat jo, el capellà. No, no, no.
No?
No, no, no. Nosaltres amb el capellà vam parlar...
Bueno, jo arribo al final de la història, diríem, no? No. Doncs digui-m'ho vostè, digui-m'ho.
No, jo li vaig dir, mira, sempre m'has parlat que t'agrada estudiar i seria bo, potser, un temps de descans allunyat de la pastoral i et proposo estudiar i fer el doctorat. I està fent-ho, sí, està content fent el doctorat.
Ja, però diríem, vostè el va proposar que s'allunyés i que fes el doctorat, és una manera... Escolti, insuperable, d'haver-lo, diríem, apartat, no? Insuperable, elegantment.
Les dones sou sempre intuïtives i busqueu sempre alguna punteta per les coses.
No, és que és la veritat. El que passa és que jo parlo més clar. No, ja ho entenc. Ara bé, les limitacions, els murs que l'Església Catòlica posa a l'accés als llocs de decisió a les dones, miri, jo crec que desmereixen a l'Església.
Vol dir?
Sí.
Miri, la secretària del Bisbat de Barcelona...
No m'expliqui les coses, diríem que a on arriben, perquè sé a on no arriben, perquè els hi han limitat, miri, no pas per capacitat, sinó per gènere.
No, per gènere no.
Com que no?
No, si no per teologia.
No tinc cap cardenala, no tinc cap bisbessa catòlica. Les he d'anar a buscar dins del...
I per què té que ser bisbessa?
Perquè potser hi està cridada, també. Perquè no pot, perquè pot no ser-ho.
Això ho tenim que mirar des de la teologia.
Com pot ser que cap dona pugui ser bisbessa?
Pues perquè la teologia... Perquè Jesús no va elegir una dona per ser apòstol?
Ja sap que amb això dels evangelis n'hi ha uns, n'hi ha uns altres, i acabaríem aquí parlant també...
Ui, veig una mica vostè heterodoxa, no sé com anirem.
Oh, doncs miri, amb aquestes coses de la igualtat entre persones, potser sí.
La igualtat és en dignitat. En el demés, jo no sóc dona i vostè no és home. I per què no pot ser home vostè i per què no puc ser dona jo?
Perquè què hi té a veure el gènere amb la capacitat de decisió?
Però si la decisió... I vostè sempre... Per què vol ser sempre mana?
I per què no ha de manar? I per què els homes han de manar?
El bisbe i el papa no és un lloc de decisió, és un lloc de servei.
Doncs per què no poden estar en un lloc de servei?
Bueno, pues perquè la teologia, la nostra església té això, el catecisme de l'església diu això. I per què tenim tantes coses de l'església i al catecisme de l'església que no estan d'acord amb la societat d'avui i la societat d'avui no està amb l'església? Són mons en algunes coses diferents, en les altres no, però el pensament, el missatge de Jesús és un. I per què no podem dir diente por diente, com diuen alguns? Tu me l'has fet, la tens que pagar.
Perquè hem avançat,
i l'Evangeli diu no.
Clar, hem avançat,
Però l'Evangeli diu això. Jo crec que parlar de com ho ha fet vostè, entrar, que és això, és molt, com diria jo, no vull emplear la paraula perquè vostè m'ha tirat pel barranc, però vull dir...
Era vostè que em volia tirar pel barranc, jo de barrancs no n'havia parlat.
No, però sóc jo, sóc
sí,
jo.
Sí.
està bé. Bueno,
Sí, jo ho he dit directe. He dit, no, això desmereix l'Església
des de
Catòlica.
Des de la postura de domini i de decisions...
Hem quedat que era de servei?
Parlar de servei.
Servei. Doncs parlem de servei, els llocs de servei.
I
les limitacions als llocs de servei.
Pues serveix la mare a casa igual que el pare. I les decisions es poden prendre conjuntament. I les prenen el pare i la mare conjuntament i a vegades també amb els fills. El papa ha posat aquests raïls de tren de prendre les decisions conjuntament. Posem-nos conjuntament. Vostès tenen una sensibilitat i té una responsabilitat com dona i jo la tinc com home, dintre de l'Església. L'important no és què faig jo com treball, sinó treballem conjuntament. Prenem les decisions
vostè
conjuntament
ja sap,
i reflexionem conjuntament.
Cardenal Omella, ja que no m'ha convençut gens.
No, ja ho sabia. Ja ho sap, com vostè tampoc m'ha convençut a mi.
Clar, clar. Ah,
bueno, no es tracta de vèncer. Sí. Sinó d'escoltar l'altre.
No, jo l'he escoltat.
I va escoltar jo també.
I vostès escolten, que intento... les dones els hi van dient, escolti, l'Església catòlica. I vol dir, a vegades arribaries a dir, és catòlic, però cristià, cristià.
Bueno. És vostè, almenys, sincera
sí,
i oberta.
Sí, sí,
i això és magnífic.
Sí.
I veig que no s'enfada.
Ah, no.
I això és bo. Això
vostè
és una bona qualitat.
Ara?
Jo tampoc.
Estem allà mateix. Ara li faré una pregunta complicada.
Ui, encara més.
La manada, el grup de la manada, aquests nois que van violar aquesta noia a les festes de Pamplona, en llibertat, com ho valora?
Com la societat es queda, com diria, consternat i no entenc moltes coses, no les entenc.
Vostè no ho entén, eh?
No.
Li sembla que està ben fet?
Jo respecto les decisions dels jutges.
L'anterior exarcabisbe, ara ja dic, per tant, exarcabisbe de fa molts anys de Washington, quan va ser a Nova York, ara 50 anys després, llavors hi va haver una denúncia per abusos sexuals, suposats abusos sexuals, i ha estat apartat. Pel que fa a la pederàstia, ara hi ha un paper molt més decidit del que hi ha hagut fa un temps. Li dic una cosa i li dic l'altra. També des de la jerarquia eclesiàstica. Es va veient això. Els falta encara.
Gràcies a Déu, la reacció social i eclesial és forta en aquest sentit.
Però ha sigut lenta, eh?
Lenta la societat i lenta l'Església, les dues. I per això el Papa ha demanat perdó per aquesta manca de com diria jo, de sensibilitat, gràcies a Déu. Home, quan hi havia una denúncia fa 30 o 40 anys, llevaven el capellà d'un lloc, etc., però no atacaven els arrels.
Ho amagaven, a més.
Ho amagaven. Això, l'Església, gràcies a Déu, ha obert les portes i ha dit, això no es pot ja tolerar. Tolerància zero.
Avui, al divan, amb el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, no anem al barranc.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris.
I Monsenyor Omella mira lluny i jo li veig els records que li passen per les ninetes dels ulls.
Les photos, les chansons et
les chansons
ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait.
Què li recorda?
Je me voyais déjà
com li he dit abans, el meu passatge per França i per la Bèlgica, que d'alguna manera em va ajudar a mi a obrir el cor, a relativitzar tot el que vivia jo aquí, en la meva infància, en el meu país, i obrir-me a una altra cultura, una altra mentalitat. Pensi que jo arribo a França l'any 1964.
Mhm.
I als pocs mesos d'arribar hi ha eleccions de president a França. No havia vist mai jo unes eleccions presidencials que poguessin anar la gent a votar i allò em va sorprendre. I poc temps després veig una manifestació i dic, ui, això no ho entenc. Era ja el temps, un altre temps que jo vivia. D'alguna manera, això t'obri el cor a una democràcia, una mentalitat democràtica. I per una altra part, jo vaig viure en un seminari internacional on hi havia suïssos, italians, francesos, de la Bèlgica, de l'Holanda i de l'Espanya. O sigui que teníem 6 nacionalitats. Això te fa relativitzar, obrir el cor i comprendre que hi ha gent que pensa d'una altra manera a tu, però que també té les seves raons i les seves certeses i la seva veritat.
S'acaba d'aprovar el Pla Pastoral, que és el full de ruta de la diòcesi pels pròxims 4 anys. Què canviaran?
Miri, el Pla Pastoral són, nosaltres li donem el títol d'orientacions i propostes per una conversió pastoral. És dir, seguint la proposta del Papa, crec que nosaltres tenim que fer una conversió més profunda a l'Evangeli, que passe per un compromís amb la societat i amb el món d'avui. I per això nosaltres en aquesta conversió hem dit, i crec que és el centre del nostre pla pastoral, que és conversió, canviar la mirada i el cor, en 4 capítols, 4 eixos, la conversió. Té que anar d'abord, en primer lloc.
D'abord. Ara li surt el francès.
El francès, me posa cançons franceses.
Se li envà el cor.
Sí, el cor marxa per allà. Llavors, primer, l'encontre en Jesucrist. Sí. Primer eix. Jo tinc que canviar més en trobar-me amb Jesucrist, que és el centre de la meva vida, de la meva societat. Segona, els pobres, que són els predilectes de l'Evangeli. Uh-huh. L'Església té que estar més a prop i convertir-se més amb els pobres, que no són sols o solament els que no tenen treball, els que no tenen menjar, els que no tenen res, sinó també els que no tenen sentit per a la seva vida. També és una pobresa, no trobar sentit.
Pobresa espiritual, clar.
Pobresa espiritual. Els joves, que són el futur de la societat, els joves que busquen sentit a la seva vida, que busquen coherència en tota aquesta societat, compromís en valors i, sobretot, contra la corrupció, etc etc. Els joves, que són el futur, tenim que ajudar-los.
Sínode de joves a Roma el pròxim mes d'octubre. Vostè és un dels 250 bisbes d'arreu del món escollits, vostè és un escollit, per col·laborar i participar en l'organització. Què serà això?
Bueno, allí anem en una actitud també de portar el nostre pensament, però amb les orelles ben obertes a veure quines propostes han fet els joves. I és preciós veure que el Papa, per a preparar aquesta trobada sinodal dels bisbes i alguns laics que vindran també, ho ha fet d'una manera, com deia abans, sinodal, és a dir, en diàleg. Primer, ha enviat una enquesta a tots els joves del món, doneu les respostes. Aquestes respostes li van presentar els joves de tot el món la setmana abans, la Setmana Santa, van estar a Roma, li van donar aquestes propostes, i aquestes propostes que ha rebut el Papa han preparat el lineamenta, és a dir, el primer document que ara tindrem que llegir nosaltres, que acaba de sortir en italià, el traduiran en totes les llengües, escoltar quines propostes fan els joves, i a partir d'aquí la reflexió que tindrem que fer, però a partir de que els joves han dit. I contem que els joves no són sol els de Barcelona, els d'Espanya o els d'Europa, que són joves d'Estats Units, d'Amèrica Llatina, de l'Àsia, de l'Àfrica, que són o viuen situacions diferents. Moltes coses són comuns, però altres són diferents. Tenim que escoltar aquesta pluralitat.
Vostè és un home feliç, cardenal.
De moment, sí.
Li noto, eh? Li
jo dic. Soc feliç. Sí. I aquí a Barcelona em trobo molt feliç. I a Catalunya molt feliç. Gràcies per aquesta acollida i perquè vosaltres m'ajudeu a ser feliç.
I què més voldria fer a la seva vida que encara no ha fet? Uah, que jo ho he d'aconseguir! Què? Ja acabo.
Ja dia jo que la tenia que tirar pel barranc perquè vostè me fa cada pregunta.
Faig preguntes normals, cardenal.
Vol dir. Em deixa. No, jo fer el que faig cada dia. Deien en França vivre lo jour d'hui de Dieu, viure cada moment del dia com si fos el darrer i el més important. En això jo estic satisfet i procuro no pensar en el demà. Miri, tinc una agenda terrible i me diuen la gent: i què farà vostè demà o després demà? Dic, no ho sé, a cada dia le va estar sofant. Demà pel matí, quan jo m'aixeco després de resar tranquil·lament i esmorzar un poquet, miro l'agenda. Què tinc que fer avui? Però no em preocupe el dia d'abans, perquè si no acabaria en estrès i acabaria malalt i perdria la joia. Jo crec que la joia de viure és el més important. Amant, estimant a tota la gent en cada moment.
Cardenal, gràcies.
Escolta una jotita Pues
sí.
M'ha passat vostè per tot el món en la música, eh?
Això és cosa seva que les ha triat vostè, eh? Nosaltres encantats. I el cardenal arquebisbe de Barcelona, en Riu, li agraeixo molt que ens hagi anat responent. Ja sé que m'ha de tirar pel barranc.
No.
Abans farem caminates junts. Jo li ben asseguro.
Sí,
vostè camina, però jo corro.
Escolti, de totes les maneres veig que té molt sentit de l'humor, com la tenen els oients. Si la tiro pel barranc, jo vaig amb vostè al barranc i caigo amb vostè.
Amb
o sigui, era una expressió carinyosa perquè vostè dona confiança, però, evidentment, no tiraré a ningú pel barranc, al contrari. I si la tiro, torno a dir... caurem junts, almenys per poder donar-li l'absolució al final i poder entrar al salt els dos.
Via directa, això serà xom-me amunt. Cardenal Joan Josep Omella, moltes gràcies de debò.
Gràcies, i que no perdi mai l'humor i no el perdéssim ningú de nosaltres, perquè val la pena viure amb joia, amb humor i amb amor.
Avui al divan, que l'hem fet en equip com sempre, amb Cesc Armengol, el guió, Montse Oller, la producció, el so Rosa Silluer, el muntatge Benja Estacio, i us ha parlat abans d'anar del barranc al cel, Sílvia Còpolo. Fins la setmana vinent!